3 en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Avui tot el matí és una qüestió, està tot enfocat, l'actualitat passa per la política, per aquesta moció de censura, que no acabarà en bon port, en tot cas, però ha estat la política, bàsicament, la que ha cridat l'atenció de tot això. Si em permeteu, tenim uns problemes terrenals molt importants, força importants, com per exemple, mireu, aquest mes de març ja ha començat. Mes de març, eh? No portem ni 24 hores de primavera. I ja ha començat la campanya d'incendis. La campanya d'incendis, la campanya contra incendis seria, no? La campanya de prevenció d'incendis, eh? Ja la qüestió s'ha posat en marxa. Cada any es posa abans en marxa. Abans, fa 3 anys, 4 anys, començava el dia 15 de juny, després es va avançar 15 dies, a l'1 de juny, i ara estem al març, estem al març. Però és que ja aquest mes de març hem patit ja pràcticament més del doble d'incendis que l'any passat. És veritat, podem parlar de tres grans volums, no? En tot cas parlem de la sequera, en tot cas parlem del sotabosc, de la neteja del sotabosc, en tot cas parlem de... Però hi ha una qüestió que és cabdal davant de tot això. I és cabdal. No oblidem que Catalunya, amb 80%, 85% de la superfície de Catalunya són boscos. Hem de parlar que davant de tot això, que són coses que a vegades no podem controlar, la sequera i tot això, però sí podem controlar la responsabilitat i l'autoresponsabilitat, les imprudències, els petits detalls, tot això sí que es pot controlar. I depèn de tots nosaltres, que en més gran o en més petita mesura, que tot això vagi per davant. Estem en una societat, un dia a dia, que cada cop ens demana més responsabilitat i més autoresponsabilitat. I, precisament, la llibertat va d'això, també, de ser responsables. La llibertat, si hi ha una paraula que ha d'anar al costat de la llibertat, és la responsabilitat. En aquest cas, no podem dir allò de no, és que no hi ha mitjans, no, és que... D'acord, podem entrar en discussions sobre el material dels bombers, la qüestió d'obsolescència, en què calen més llocs de feina en aquestes qüestions, però la responsabilitat de tots nosaltres davant del que se'ns tira a sobre, que és molt important si no plou, si cara a l'abril no plou, ja no parlo de la sequera, parlo dels incendis, tenim un problema importantíssim i un risc elevadíssim d'incendis. És a dir, al març estem pràcticament parlant de com si fos juliol. Ja no sé què més proves calen per tot el que estem vivint. Per la prova que ens queda com a societat i, sobretot, insisteixo, és un moment de posar a prova la responsabilitat en qüestió de consum d'aigua, d'estalvi, evidentment, i qüestió de prevenció d'incendis. També és una qüestió nostra. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. El temps, doncs bé, enllaçant per el que s'estava comentant, amb aquesta preocupació de l'elevat risc d'incendi, doncs estem sota les influències de l'anticicló i sembla que això continuarà durant tota la setmana. És a dir, res de pluja, possiblement algun plogim de cara al Pirineu, però poca cosa més, no hi ha més. Les temperatures a l'alça, sobretot de cara quan acabi la setmana, les temperatures estaran per sobre de la mitjana del que toca. És a dir, un temps primaveral com el que toca, en tot cas, per sobre, en tot cas. I el trànsit, com tenim la xarxa viària catalana? Doncs coneixem la situació, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, bàsicament perquè hi ha poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Ara a la una va començar la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Ara a primera hora d'afectar sobretot a la zona d'Argentona, vies com la C60, comarcal 1415C o la B510, com et deia, molt a prop d'Argentona, poden veure's afectades amb alguns talls puntuals de circulació. Per tant, atents sobretot avui a aquesta zona del Maresme, sobretot ara a primera hora, però vaja, com et deia, abans d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, a la resta de la xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, podem parlar de moment de circulació còmode i fluida.
Roger, moltes gràcies.
Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I love it when you do it like that.
Atenció, perquè hem de començar a aixecar les orelles i això que només acaba de començar la primavera. No portem ni 24 hores de primavera. Aquest mes de març s'han duplicat els avisos d'incendis respecte al mateix mes de l'any passat, el 2022. Per exemple, el març de l'any passat, els avisos van ser 200. Aquest any, aquest mes de març, han estat 430 avisos per foc. Són dades dels incendis forestals, ja sigui doncs, vegetació agrícola, per exemple, o forestal urbana, per exemple. No? Estan tots aquests estan dins d'aquesta estadística forestal. Bé, el més important de tots aquests incendis ha estat el d'aquest passat cap de setmana canejant a la Vall d'Aran, amb una afectació de 250 hectàrees i 3 edificacions de muntanya. Però les causes estan molt clares, vull dir, no hem de ser gaire experts, no? Elevades temperatures durant aquests dies, sequera, i tot això doncs fa el que tenim, no? I sobretot hi ha un factor ja més endèmic, que és l'abandonament dels boscos, no? Sobretot d'aquest sotabosc. Tot això configura, sobretot els propers dies, setmanes, fins i tot mesos si no plou, com ha de ploure, doncs un escenari de risc d'un gran incendi forestal. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, per posar en context, com va anar l'any passat?
Sí, mira, l'any passat, 2022, se van declarar 644 grans incendis i mitjans. Tu molt bé acabes de parlar aquest mes de març d'avisos d'incendi, però ja doncs amb la estadística de l'any passat únicament fiquem els incendis. Va haver un total de 644, com dèiem, que van afectar a 5.848 hectàrees forestals i a 939 hectàrees no forestals. La comarca més perjudicada va ser la comarca de la Noguera, a causa de l'incendi del mes de juny a Artesa de Segre, amb una afectació de 2.670 hectàrees. Al Bages, en 1.510 hectàrees, i a l'Alt Empordà amb 400 hectàrees. Com dèiem, doncs, va ser un mal any, especialment perquè es van produir dos grans incendis forestals, el de la Noguera al mes de juny i el mes de juliol-agost al Bages.
Clar, és el que, però suposo que si estem així al mes de març, i aquí no portem ni 24 hores de primavera, suposo que la preocupació de cara a aquest estiu ha de ser elevadíssima, no, Sergi?
Sí, primer perquè un sempre s'ha de situar que ha d'esperar el millor, però preparar-se pel pitjor.
Sí.
I, per tant, doncs, sempre s'ha de treballar sempre amb els pitjors escenaris per si de cas. És evident que primer hi ha una consideració molt important a l'hora d'informar dels incendis forestals, perquè tot va canviar a partir de la fatídica data i tràgica del 20 de juliol del 2009, quan 5 bombers van morir a causa del tràgic incendi a la Horta de Sant Joan, a la província de Tarragona. A partir d'aleshores, tots els comandaments de bombers sempre repeteixen una cosa: és molt millor deixar cremar un bosc, que afortunadament sempre es podrà recuperar al cap d'un any, que no perdre la vida d'un bomber o d'una persona que mai més es podrà tornar a recuperar. Parlo de que a vegades doncs, s'estableixen aquests canvis a l'hora d'establir perímetres que deixen doncs, cremar una part del bosc per evitar, evidentment, que hi hagi incidències personals com les que es van produir el tràgic incendi d'Horta de Sant Joan. Com dèiem, les previsions són dolentes, tot i que al mes d'abril hi ha la confiança de que pugui ploure. Si no plou al mes d'abril, entraríem ja amb un risc molt elevat a causa de la sequera, a causa de la poca aigua existent i a causa, com tu molt bé has dit, del deteriorament de boscos. I per cert, quants bombers hi ha hores d'ara doncs, a Catalunya? Del govern de la Generalitat és ja aproximadament uns 2.300, i per part dels bombers de Barcelona Ciutat, que tenen el seu cos específic, superen els 600. Aquest any, novament, s'han convocat 240 places de bombers, amb una reserva del 40% per dones. Per cert, que s'han inscrit a les proves 642 dones. I d'altra banda, també a Catalunya hi ha un paper important. Les agrupacions de defensa forestal, les ADF, entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals i ajuntaments dels municipis en el seu àmbit territorial amb voluntàries i voluntaris.
Parlem de les agrupacions de defensa forestal en aquest cas, i mira, precisament parlem de les actuacions, de com actuen les agrupacions de defensa forestal, i parlem de la situació de risc d'incendi amb ells. Concretament tenim al telèfon el coordinador comarcal del Baix Llobregat d'aquestes agrupacions de defensa forestal, el senyor Antoni Font. Antoni, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Antoni. Bé, suposo que és una obvietat parlar que el risc d'incendi serà molt elevat durant aquesta primavera per culpa de la sequera, en aquest cas.
Efectivament, entre la sequera i les temperatures que són més altes de l'habitual, i tampoc ens ha ajudat molt el vent que hi ha hagut aquests dies, que ha fet que també se segui bastant al bosc, i que pugi una mica les temperatures.
El pitjor de tot, perquè comença un incendi, és el vent?
Bueno, el vent al final ajuda, no? Perquè al final l'incendi pot córrer a una velocitat de 2-3 km l'hora, però el vent pot fer que corri a 5-6, amb la qual a partir dels 5-6 km per hora ja és bastant difícil a nivell terrestre de poder apagar.
Antoni, què hem de fer? Quines serien les prudències? Suposo que les habituals, però no està de més recordar quines són les qüestions que s'han de fer per intentar prevenir el màxim possible els incendis.
Bueno, doncs a part d'intentar no fer foc a zones boscoses que actualment ja estan prohibides, val? Doncs el tema dels cigarrets, el tema de les barbacoes, sobretot si no tenen matasospires, doncs evitar fer-ne. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la vida, no? Vull dir, és que no cal remarcar-les. Al final és una mica ser conscient de la situació que estem, que crec que és una situació bastant extrema. I a partir d'aquí, doncs, ser conseqüents amb els actes, no?, de cadascú, que poden perjudicar.
Les agrupacions de defensa forestal, en aquest cas, bé, la que tu coordines, que és la del Baix Llobregat, esteu més alerta del que és habitual?
Sí. Nosaltres, per exemple, la campanya la comencem com bombers, ¿vale? El que és la campanya d'estiu de reforç, de dir, ostres, fa 1.000 quasi cada dia de la setmana i això. A dia d'avui, la setmana passada ja vam obrir, em sembla que 4 de 7 dies, i estem al mes de març, eh? O sigui, encara queden 2 mesos per la campanya i ja han començat a obrir coses, que l'any passat ja et dic jo que al mes de març no vam obrir cap dia així en situació especial.
Clar, però suposo que les situacions, això depèn de la situació meteorològica, no? En aquest cas estem patint aquesta sequera, que suposo que és el que ha fet que s'avanci tota aquesta temporada.
Sí. Pensa que la campanya forestal sempre comença el 15 de juny, i aquest any em dic que començava a l'1 de juny, i no començava abans perquè no, per tema de contractació no es podia. Però que, bueno, que la situació ja... abans, per exemple, parlo de fa 2 o 3 anys, eh?
Sí.
La campanya d'estiu començava el 15 de juny, però el 15 de maig ja començaven a haver incendis, i a dia d'avui els incendis ja representa que encara no ha acabat el 2022, que ja entrem a la campanya 2023 amb incendis, perquè aquest any passat, el desembre, per exemple, ja van haver 2 incendis de més de 20 hectàrees. Vull dir, va haver una del Perelló i una de la Selva del Camp. O sigui, que encara no s'havia acabat la temporada 2022, o l'any 2022, que ja començàvem amb incendis, el ple de desembre o gener.
Ja. Escolta, Antoni, com és el protocol? Com actueu les agrupacions de defensa forestal? Un cop es localitza un incendi o una columna de fum?
Doncs a veure, nosaltres ens pot activar directament des del control central de bombers, ¿vale?, a nivell de coordinació, o una policia local, o un convidat al que passi i vegi una columna de fum. A partir d'aquí, nosaltres sempre activem el 112, ¿vale?, perquè tinguin coneixement de que hi ha aquesta columna. Nosaltres sempre intentem arribar i, a partir d'aquí, analitzar realment quins medis necessitem. Nosaltres intentem, per exemple, jo al Baix Llobregat, focalitzo molt de dir, ostres, les agrupacions que estiguin més properes, per no deixar descoberta la resta del Baix Llobregat, ¿sabes? Perquè només surt un incendi que estigui a fel i després que en surt una Collbató. Llavors intenta descobrir una part i a partir d'aquí, doncs, bueno, arriba un bes, arriba la resta de coses que actuen a l'incendi i nosaltres ens posem a disposició d'ells. Vull dir, al final som un suport que tenen amb bombers.
Sou els primers habitualment en arribar per la vostra proximitat a diferents municipis?
Mira, depèn del municipi, sí. Vale? Per exemple, a la zona del Baix Llobregat tenim diversos parts de bombers. Llavors, bueno, estem més o menys a un 40, un 50% de vegades que arribem nosaltres primers i un 40-50% que arriben bombers. O sigui que més o menys anem a la part. Sí que és veritat que ells, com que realment estan tot el dia allà, doncs és molt més fàcil que puguin arribar. Nosaltres moltes vegades, si no estem fent guàrdia, estem a casa o estem on sigui, i llavors hem d'anar al parc, ens hem de vestir i hem de sortir. Llavors, clar, aquí hi ha un marge de 10 minuts. A més, en aquest sentit, els hi dona més.
Clar, jo suposo que això va en funció... Era una pregunta per curiositat, perquè suposo que va en funció de la densitat de la xarxa d'estacions de bombers que hi hagi més a prop, en aquest cas.
Sí. Per exemple, el Penedès és al revés. L'altre dia estàvem en una reunió de coordinació amb bombers i ADF, i hi havia la Federació del Penedès, i ells ho deien, que hi havia pobles que el parc de bombers més proper a Vilafranca, que estava a 25 minuts amb el camió de bombers. Clar, en canvi, ells tenien allà al municipi al costat, tenien 4 o 5 ADFs, i llavors els era molt més fàcil actuar, no?, com a primera intervenció.
Antoni Font, coordinador comarcal de l'ADF, de les agrupacions de defensa forestal del Baix Llobregat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
Doncs és el paper, un dels papers claus que juguem tots, en aquest cas, aquestes organitzacions sense ànim de lucre, les agrupacions de defensa forestal, en aquest cas el coordinador del Baix Llobregat, en aquest cas. I quan parlàvem de responsabilitat, és una d'aquestes qüestions, ser responsables. Tot passa per això. Pregunteu-vos una cosa, i ho deia molt bé el Sergi Tor al principi, quan val la vida d'un bomber? Quan val la vida d'un membre d'una agrupació de defensa forestal? Quan val les nostres vides quan els incendis s'apropen a urbanitzacions que estan a prop del bosc? Tot això passa per començar per prudència. Hi ha elements que no podem controlar, com una tempesta, però la resta sí. Mira, i parlant de responsabilitats, acaben de publicar Mossos d'Esquadra que s'ha denunciat al penalment a un motorista a Camarasa que circulava a 183 km per hora en un tram limitat a 90. Quan parlem de responsabilitat, possiblement hem de començar per això. Hem de començar per això. Responsabilitat en tots els nivells. Bé, va, anem a parlar de salut, perquè si estàs pensant en perdre pes aquesta primavera, pues pásate ya el plan 1, 2, 3. Es muy fácil de adelgazar, fiable, duradero, y además vas a alcanzar tus objetivos, ¿eh? Y nuestra dietista Enriqueta nos va a explicar cómo conseguirlo con el método de Clinitec, y en solo 3 semanas ya pierdes de 4 a 7 kilos. Rápido y eficaz. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Muchísimas gracias. Mira, el plan 1-2-3 es de triple acción para adelgazar. Nos limpia, renueva y capta la grasa. Por fin bajarás de peso y de volumen, combatiendo las caderas, la barriga, los muslos, la celulitis, la flacidez, las estrías, la papada. Y sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Y en tan solo 3 semanas te perderás de 4 a 7 kilos. Y comiendo porque no son batidos. Verás cómo por fin desaparece el peso y... importante, ese volumen que tanto molesta.
Bueno, Enriqueta, hay otro gran beneficio, que es que te deshinchas rápidamente, sí, y es muy fácil de tomar esos sobres de piña, los de naranja o las cápsulas, ya que sacian, activan el metabolismo. Y importante, es apto para todo el mundo porque es natural, está hecho de extractos de plantas, minerales y vitaminas. Pautamos la semana, si te parece. La primera semana vamos a limpiar, Enriqueta.
Hacemos una limpieza en esta primera semana, que ya perdemos 2 kilos y bajamos casi 2 centímetros de volumen, porque vamos a eliminar todas las toxinas. Vamos a combatir el estreñimiento y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar
nuestra flora para conseguir un vientre más plano. Son los sobres con sabor a naranja. Ya va, seguimos bajando de talla, regulamos el tránsito intestinal y perdemos 2 kilos más.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Fantástica la tercera semana, porque llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar esa grasa localizada para seguir perdiendo peso sin perder la masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya lo sabes, llama ya, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte, sí, en el 650-51-52-53, y además llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox, la drena y la lipo, para que drenes, te pures y te desintoxiques. Vas a bajar de talla y peso en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53, y creo que las llamadas más rápidas también las podemos premiar, Enriqueta.
Las vamos a premiar porque estamos en primavera, porque tenemos que lucir pipazo, ¿eh? Y vamos a poner, no puede faltar, nuestro gel adelgazante que lleva rolón incorporado, pues para alisar y destruir esa grasa resistente en la zona que esté. Gratis te viene con tu plan 1-2-3, con también las infusiones. Detox más drena más lipo. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53, y te lo llevamos al domicilio por mensajería, sin gastos de envío.
Pues ya lo sabes, ya que Enriqueta y todo su equipo están ahí para atenderte sin compromiso. 650-51-52-53, y consigue tu peso ideal, y además importante, importantísimo, con registros sanitarios, que no puede ser tampoco de otra manera, y fabricado aquí en España por Laboratorios Clinitec. Económico el plan 1-2-3, ya lo verás. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, moltíssimes gràcies.
Patunets molt grans.
Patunets. I de seguida, atenció, parlem d'oci, atenció, perquè hem de promocionar els museus. Els museus locals obren les portes a les persones grans. I és un bon què, i és un bon motiu per anar a visitar els museus. He de pensar si jo estic dins d'aquest concepte de persona gran. De seguida en parlem, els meus companys em diuen que sí. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta... Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas cosas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Les seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres 14 i dissabte 15 d'abril a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a atrapalo.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Tengo mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No fighting.
Doncs parlem dels museus locals, perquè hi ha una molt bona iniciativa que no és la primera vegada que es fa. La iniciativa es titula, es diu Els museus t'esperen, i va començar durant la pandèmia. El cas és que la novetat seria que ara no hi ha cap restricció per visitar els museus. Encara estem amb això, eh? Però parlem del tema amb el regidor de Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Joan Ramon Riera. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tercera edició ja dels museus t'esperen. Enfocat a la gent gran, en aquest cas, no? Això, quin objectiu té, bàsicament?
A veure, tercera edició i la primera que es fa, diguem, en plena normalitat. Aquest és un programa que va néixer en ple Covid,
sí,
diguem, per poder acostar la cultura amb les situacions de confinament i aïllament social i soledat no desitjada que va produir la pandèmia. En aquella època es deia els museus et venen a veure, els museus et visiten, no? I es feien activitats en residències i tal. Mm-hmm. Ara ja li hem pogut donar la volta. Ara ja hem pogut obrir ja plenament, diguem, l'activitat de gent gran i reactivem i podem fer organitzar doncs, visites als museus, que jo crec que és de les activitats més rellevants, no? Que a través de la cultura la gent gran pugui socialitzar.
Home, i a més, segurament de totes les edats que puguin visitar un museu, la gent gran són els més agraïts, els que més ho aprecien, potser. No, sí, igual sóc una mica agosarat el que estic dient, no? Però per l'experiència, per la tranquil·litat, però em dóna aquesta sensació que, no sé, t'ho poso l'exemple de la meva mare, no? Que ho sap apreciar, home, per això t'ho dic.
Els museus tradicionalment sempre han hagut de fer, diguem, activitats molt especials i molt ben pensades per la infància, perquè a vegades el que costa és acostar els nens a la cultura. Llavors s'ha de fer coses molt programades, molt elaborades, molt... En canvi, et reconec que acostar la cultura i agafar un museu com a punt de trobada per persones grans, doncs és més senzill i més amable, això sí.
Bé, com s'aprovarà? Quantes persones esperen? Hi ha alguna previsió?
Doncs, mira, esperem moure més de 900 persones de la ciutat de Barcelona, que es puguin acostar als museus i que, a més, ho participin en alguna de les activitats virtuals programades.
En aquest cas són 33 museus de tot Catalunya.
Sí.
Amb diferents propostes, no?
Efectivament, o sigui, són 33 museus, o sigui, són per dir-ho ras i curt, els museus de referència d'aquesta ciutat. Vull dir, des del Centre de Cultura Contemporània, el Born, el Museu Nacional, etc. Vull dir, són els grans museus d'aquesta ciutat.
Bé, què han de fer per posar-se en marxa de cara a aquesta iniciativa? Què s'ha de fer?
Doncs pràcticament res, o ser usuari, diguem, d'algun dels casals de gent gran de la ciutat de Barcelona, o ser usuari del servei vincles de l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, aquestes persones, per tant, ens estem dirigint, el públic objectiu és de més de 50.000 persones grans a la ciutat.
En general, costa... Abans estàvem parlant, no?, de la gent jove, d'incloure, no?, la cultura, que s'apropin... Costa molt apropar la cultura, sobretot els museus, a la gent, en general?
Home, jo crec que et diria que hi ha de tot, però jo abans ho deia en referència a la infància, sobretot, no? I certament, home, doncs ens agradaria que hi hagués un públic en els museus més intergeneracional i ens agradaria que hi hagués un públic també més combinat entre turisme i visitant autòctons, per d'una manera.
Clar, és que a vegades...
Perquè a vegades et trobes museus que estan molt plens de turisme, però, en canvi, nosaltres no hi tenim tirada. I això són coses que s'han de plantejar i revertir.
Senyor Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
És un bon moment per aprofitar allò de mai vaig a la Sagrada Família, perquè la tinc a 4 parades de metro, doncs possiblement hauríem de repensar no només això, sinó anar als museus. Per cert, llevant i parlant, si sou amants del museu, si sou amants del mar, del Mediterrani, no us podeu perdre la Mediterranean Diving Show 2023, que celebra la Fira de Cornellà el 24, 25 i 26 de març d'aquest any. Nous expositors, un 30% més d'empreses, i a més, a una edició ja sense cap mena de restricció. I a més, una de les qüestions que marquen precisament això, que és aquesta piscina climatitzada que hi ha al recinte, a la Fira de Cornellà, i evidentment totes aquestes activitats fetes pels infants i els amants de la mar i el submarinisme. On? A la Fira de Cornellà, el 24, 25 i 26 de març, a la Fira de Cornellà. De seguida parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, parlarem de presbícia amb el doctor Emilio Juárez i parlarem, atenció, d'hotels per adults. No penso malament, no parlem de reunions carnals, no, per aquí no va la cosa. Parlem d'hotels normals, però que no accepten petits, només adults. Això ho parlarem amb la Mar Puerto. Què tal, Mar Puerto, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Tu has anat alguna vegada a algun cap hotel d'aquests?
No, t'he de dir que no.
No. Doncs faríem moltes preguntes. La primera que em faig és, seria legal una cosa així? Tu què creus?
Sí, home, sí.
Sí? És legal?
Existeixen. Llavors serà legal.
No existeixen, però bé, en parlarem de tot això de seguida aquí, darrere a COPE Catalunya i Andorra.
Lo que intentamos conseguir jamás se ha hecho antes.
El fondo del mar.
Estamos a un paso de lograr reactivar una célula del cerebro humano.
Esconde secretos.
¿Qué es eso?
Que es mejor olvidar.
Bajo esas aguas cristalinas nadan unos seres monstruosos.
Deep Blue Sea. El domingo a las 12:30 de la noche. En 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces apareció.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. Pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como se hacía habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. perfecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'hotels per adults. Només per a parelles o only adults? Són algunes de les nomenclatures amb les quals es defineixen els establiments dissenyats exclusivament per a persones majors de 18 anys i que inclouen restriccions d'edat, és a dir, que no permeten nens ni nenes. Suposo que amb l'excusa de la tranquil·litat, perquè no alboroten o perquè aquestes parelles descansin un cap de setmana tranquil sense nanos. Marc Puerto, com estàs?
Bona tarda. Ai, bon dia, encara.
Bon migdia. Bon migdia, com vulguis. Bon parlem d'aquests hotels.
Doncs mira, aquests hotels el que volen és atraure els viatgers que volen aquest ambient més tranquil i relaxat durant el seu viatge. I això moltes vegades, no, com dèiem, inclou activitats com ara sopars, degustació de vins, tractaments d'espa i també entreteniment nocturn. L'estada, si és cert que normalment és més cara perquè busquen més luxe, més calidesa i també experiències, però no acostuma a importar si realment el que busques doncs és això. En el seu origen, aquest concepte es dedicava a parelles provinents dels Estats Units que buscaven vacances sense mainada per descansar i normalment eren persones majors de 30 anys. Però, clar, això encara es manté així.
És allò de que els nens ens molesten perquè són molt cridaners a la piscina i la lien a la piscina i vull tranquil·litat,
no soroll,
vull relax, vull ser com quan estava solter.
Sí, més o menys és això. I nosaltres el que hem fet és preguntar-li al Cristian Lagos, que és propietari d'un d'aquests hotels only adults, a l'hotel Antonio's Lodge de Sitges, i així és el que ens explicava.
Tenemos de todo un poco, de personas mayores jubiladas a jovencitos de 20 años, bueno, de todo un poco. Nosotros las tarifas son iguales, que un hotel normal. Bueno, es un ambiente un poco más tranquilo. Nuestras restricciones las tenemos, bueno, de hace mucho tiempo, que si algún fin de semana, oye, tenemos gente que vuelve o lo que sea, y, oye, vengo con mi hijo, pues hacemos excepciones. Que normalmente intentamos no aceptar, pero, oye, también podemos hacer excepciones alguna vez, pero normalmente no. Cuando ya conoces a la gente, pues mira, puedes hacer una excepción. Pero si no, claro, si no sabes cómo un niño se puede comportar o una mascota también puede estar allí toda la noche ladrando, claro.
Es decir,
no sabes.
Sí, clar. És a dir, ni nens ni mascotes.
No, cap de les dues, perquè, clar, jo li preguntava, no?, si nens no, però mascotes sí, i em deia que tampoc. Allà la gent el que va és a buscar tranquil·litat i res els hi pot interrompre aquest descans.
Bueno, buscamos de que la gente que venga pues esté tranquilo, porque sabemos que los niños, yo tengo niños, hay momentos de que son un poco inquietos y mira, que puede molestarle a uno o a otra persona, pues buscamos eso, de que la gente que venga esté tranquila, de que, bueno, estarán solos en parejas y ya está.
Qué guay, ¿no?
Tu, Cruz, què ets? D'anar a aquests hotels o no t'incomoda veure aquests nens corretejant per les piscines?
No m'ho havia plantejat. Sí que m'incomoden els nens, però jo entenc que més que els petits són els adolescents els que la lien a una piscina, fent la bomba i tot. És un conyazo. Tot s'ha de dir. Són pesadets. També segons el dia que tinguis, Però en principi no m'ho havia plantejat. Tampoc em molesten,
Al final, el punt positiu de tot no és que hi hagi per escollir, no?, per gent de tots els gustos i preferències, i puguis escollir anar a un hotel amb nens o també allotjar-te a un on no es puguin entrar nens.
Clar, en principi, jo havia proposat al principi la legalitat del que fins a quin punt un hotel pot prohibir l'entrada a determinades persones sense un motiu determinat. O sigui, per raons d'edat, això no es pot fer, seria una discriminació, no? Mm-hmm.
Al final, el fet
però,
que...
Però clar, és una qüestió de que si tu vas allà és de respectar les normes, però no sé si legalment sí. Això...
Al final, el que em deia el propietari d'aquest hotel de Sitges era que si coneixia a les persones que anaven a l'hotel, podien fer una excepció i portar els nens perquè sabien com es comportaven. Va. Però clar, si no coneixes i després el nen munta un percal a l'hotel que déu-n'hi-do, doncs clar, llavors aquí és quan venen les restriccions.
Per parlar de forma suau, és un hotel que exempta de nens traviesos.
I de soroll.
De trapalles.
No? Tranquil·litat, en pau i silenci.
Molt bé, Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Et plantejaràs anar a un hotel d'aquests?
Bueno, qui sap, aquest estiu, no?, ho podem veure.
Sí, o sea que...
A veure què tal.
Sí, tu busques pau i tranquil·litat. Segur que tu busques pau i tranquil·litat. Sí, segurament sí. Bé, doncs tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant de què? De, precisament, de locals d'oci nocturn. I la pregunta que ens farem és... Falten locals d'oci nocturn? A l'hivern arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz.